Bon dia, la Generalitat signa un acord amb Google Maps i Wikiloc per acotar més i millor les rutes senderistes.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Que la gent, en comptes d'anar en un punt indeterminat d'un espai natural, que no té ni aparcament, que no té plafons informatius, que no té un espai de recepció, pugui anar en aquells punts on se l'atendrà, se li donarà la informació que precisa tant per la seva seguretat com per el benestar de la natura i que faci que l'experiència, tant del visitant com de la biodiversitat, sigui molt millor.
És el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, Marc Vilaür, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. L'objectiu del departament és augmentar la seguretat dels visitants i preservar alhora l'entorn. Des de la pandèmia s'ha disparat l'interès per la pràctica del senderisme i a casa nostra la Garrotxa no n'ha estat una excepció. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat que ens deixa aquest dijous, últim dia del mes d'agost. Avui és dijous 31 d'agost de 2023.
El dia en 4 minuts.
Passos endavant en la construcció de la Via Verda que ha de permetre enllaçar la Garrotxa i el Ripollès entre la Vall de Bianya i Sant Joan les Abadeses. Aquesta mateixa tardor es preveu licitar el projecte d'un dels trams pendents perquè l'obra pugui començar a principis de l'any vinent. Dilluns vinent comencen les obres de millora a la C-38 entre Camprodon i Rocabruna, finançades per la Diputació de Girona. Serviran per posar al dia la carretera. L'any passat es va fer el tram des de Rocabruna fins a Beget. Torna una nova edició de la botiga al carrer d'estiu. Durant dos dies, més d'una cinquantena de comerços oferiran descomptes i promocions al centre d'Olot. I aquest any la venda de llenya serà satisfactòria. Així ho ha qualificat el sector després de l'increment de la demanda de l'any passat com a conseqüència de l'augment del preu de gas. L'Ivet Vilanova, alumna de l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot, és l'autora del got de festes d'Altura d'Olot. Enguany el protagonista és un cabeçut que col·loca una gallarda de festa major. En matèria cultural parlarem del Volcà Fest, que obre les portes aquest divendres i dissabte. És un festival pensat per donar suport al talent de joves artistes de la Garrotxa a través de diferents disciplines musicals. En esports, Moja Xabaura torna a la Unió Esportiva Olot. Després del seu pas pel conjunt olotí fa dos anys, el davanter de l'Armentera de l'Alt Empordà torna a Olot procedent de l'Atlético Saguntino. Parlarem de futbol base, en concret del Memorial Enric Rodal i Cu, que recupera la participació de rivals nacionals i internacionals. Barça, Espanyol, Damm, Mallorca o l'Atlètic Eslatina romanès participaran al torneig d'aquest dissabte i diumenge a les instal·lacions del Club Escola de Futbol Bosch de Tosca. I acabarem parlant de la falta de jugadores del futbol femení a casa nostra, a la comarca. En falten per crear-ne d'equips nous. És la realitat que es viu actualment, tota la victòria de la selecció espanyola femenina fa unes setmanes al Mundial Femení d'Austràlia i Nova Zelanda.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
S'ajorna la nova selectivitat. Obrim el focus. Notícia que hem conegut aquest mateix dijous al matí, s'ajorna la nova selectivitat. El govern espanyol la descarta per al curs vinent, el 2023-2024. Un informe jurídic sol·licitat pel Ministeri d'Educació conclou que un executiu en funcions no pot aprovar un decret per canviar la prova. Les hipoteques es desplomen un 23% al juny i es registren la segona xifra més baixa de l'any. El tipus d'interès mitjà de les noves signatures s'enfila fins al 3,19%, el nivell més alt dels últims 6 anys. L'Euríbor, per la seva banda, frena l'escalada després de 19 mesos de pujades. La lleu baixada suposa un petit respir per a les persones amb hipoteques a tipus variable. 4 detinguts per una agressió homòfoba a un noi a l'Arc de Triomf de Barcelona. Els individus el van insultar, sacsejar i li van robar el mòbil. A l'àmbit internacional, dos morts a Kiev fan l'atac més gran des de la primavera mentre Ucraïna ataca regions russes. Ucraïna i Rússia asseguren haver frustrat atacs massius de l'enemic mentre, sobre el terreny, la contraofensiva avança a poc a poc. I un cop militar acaba amb 56 anys de dinastia Bongo al Gabon. Un grup de militars ha suspès totes les institucions del país i ha deposat el president Ali Bongo just quan s'anunciava la seva victòria a les controvertides eleccions del passat dissabte.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui tanquem el mes d'agost, darrer dia, sense calor important, màximes de 24 a 28 graus. Ahir va arribar als 28, per exemple, a Sant Gregori, 27 a Vic, a Olot 26, amb una mínima de 13, a Vic van baixar 12. I bé, la pluja es va presentar de matinada, per exemple, en punts del Baix Empordà i de la Selva, sobretot, van caure 14 litres per metre quadrat a Palafrugell ahir, o també a la Bisbal d'Empordà, 12 en el cas de Blanes, i poca pluja més al vespre, 3-4 litres cap a les Planes d'Hostoles o Sant Feliu de Pallerols. Bé, avui doncs un dia que pot començar encara amb xàfecs a la Costa Brava Sud, bàsicament cap a la Selva, algun ruixat pot ser fort, en principi no tant com ahir, però vaja, hi ha risc encara d'algun aiguat. La tendència és que aquests núvols vagin marxant i quedarà un dia més aviat assolellat, amb quatre núvols, cap a la Garrotxa, cap a Osona, cap a l'Empordà, cap al Pirineu, més aviat un dia de sol, o quatre núvols matiners, i a la tarda es podria reproduir algun xàfec al nord d'Osona o al sud del Ripollès, ben poca cosa. Per tant, així tanquem aquest darrer dia del mes d'agost, que ha estat càlid o molt càlid, sec o molt sec, però els últims 3 o 4 dies hem recuperat litres en alguns indrets. Cap de setmana que vindrà marcat també per la incertesa. De fet, preveiem un divendres més aviat sol, la temperatura puja, no preveiem precipitació, però la incertesa al cap de setmana és que ens podria arribar pluja en funció d'una borrasca que es pot situar a prop de Portugal o avançar una mica més cap a l'est. En principi, doncs sembla que arribaria poca pluja perquè la part més activa podria afectar punts de Lleida i Tarragona, però no tant les comarques gironines.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 31 d'agost de 2023. Tanquem el mes, com sempre, amb l'informatiu migdia de la sintonia de Ràdio Olot. Avui comencem parlant de la Generalitat, que ha signat un acord amb Google Maps i Wikiloc per acotar més i millor les rutes senderistes. L'objectiu del departament és augmentar la seguretat dels visitants i preservar l'entorn. Des de la pandèmia s'ha disparat l'interès per la pràctica del senderisme i la Garrotxa no n'ha estat una excepció. Ens dona més detalls en Gerard Puigdemont.
El boom per sortir a caminar i visitar espais naturals va créixer un cop les restriccions pel coronavirus va permetre a la gent sortir de casa. Són moltes les persones que utilitzen Google Maps o Wikiloc per fer rutes, però el cert és que sovint les rutes marcades no són exactes o trepitgen zones on no s'hi hauria d'accedir, com per exemple propietats privades o espais sensibles o fins i tot poc segurs. És per això que el Departament d'Acció Climàtica està col·laborant amb Google Maps i Wikiloc per establir rutes d'alguna manera oficials quan els usuaris es dirigeixin a les seves aplicacions per marcar o seguir una caminada. En parla el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, Marc Vilaur.
Que la gent, en comptes d'anar en un punt indeterminat d'un espai natural que no té ni aparcament, que no té plafons informatius, que no té un espai de recepció, pugui anar en aquells punts on se l'atendrà, se li donarà la informació que precisa tant per la seva seguretat com per el benestar de la natura i que faci que l'experiència tant del visitant com de la biodiversitat sigui molt millor.
Des del departament asseguren que la mesura amb la qual porten temps treballant s'intensificarà en els propers mesos. L'objectiu, expliquen, és, per exemple, que la persona que busqui fer una ruta per aquestes plataformes siguin avisades de si el pla alfa està activat o si no es pot accedir a una zona a causa d'un incendi, així com el fet d'acotar més i millor el recorregut de les rutes. Vilaur diu que zones com la Garrotxa són especialment sensibles mediambientalment parlant, donat que les zones tradicionalment humides tindran una afectació en episodis de sequera en el marc del canvi climàtic.
En el cas de la Garrotxa, és un cas que serà sensible en les properes dècades. El canvi climàtic segur que afectarà aquells espais que anteriorment eren més humits i menys resilients a la sequera, i el cas de la Garrotxa és un cas clau, és un cas que té una perillositat pel que fa als incendis, que té una perillositat pel que fa a que té uns ecosistemes que són vulnerables a les sequeres i a les altes temperatures, i per tant que hem d'estar especialment atents i treballar des de la visió de la previsió i del treball en futur, com estem fent ara, amb l'objecte de que els riscos sobre els nostres espais naturals siguin els mínims possibles.
Des d'Acció Climàtica es marquen com a objectiu que el tipus de turisme senderista sigui de més qualitat i tingui més en compte el medi, així com, per exemple, desmassificar segons quines zones per tal de no malmetre l'espai natural en qüestió. A la Garrotxa hi ha zones on aquest tipus de visitants ha incrementat molt, com per exemple a l'Alta Garrotxa.
En la mateixa línia, passos endavant en la construcció de la Via Verda que ha de permetre enllaçar la Garrotxa i el Ripollès, entre la Vall de Bianya i Sant Joan les Abadeses. Aquesta mateixa tardor es preveu licitar el projecte d'un dels trams pendents perquè l'obra pugui començar a principis de l'any vinent. L'orografia de la zona ha complicat el desenvolupament de l'actuació i s'ha hagut d'adaptar el projecte a cada nova circumstància. Judit Lechon.
El tram de la Via Verda que falta per enllaçar el traçat que passa per Sant Joan i ha d'arribar al pont de Planàs cada vegada està més a prop de ser una realitat. Aquesta unió és la que permetrà també connectar el Ripollès i la Garrotxa, concretament a la Vall de Bianya. Els convenis pertinents ja s'han aprovat i entre totes les parts implicades s'han de portar els 2,5 milions d'euros de l'obra, que es preveu que pugui començar a principis del pròxim any 2024. Ramon Roquer és l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses.
Un tram que ens costa molts diners, també per la seva dificultat doncs, a l'hora de dissenyar-lo i després de construir-lo. El seu finançament bàsicament ve de fons europeu del Next Generation a través de la convocatòria de Planes, és la subvenció més important, la Diputació de Girona i la col·laboració, en aquest cas, de l'Ajuntament de Vall de Bianya, del Consell Comarcal del Ripollès i de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses. Entre tots farem possible doncs, aquests 2,5 milions d'euros, el que entenem nosaltres un tram necessari, que no arriba als 2 quilòmetres, però que han de permetre l'enllaç juntament amb l'altra fase que s'està fent des del pont del Planàs fins a la Garrotxa. Tindrem doncs, la connexió i la Via Verda que ens connectarà a Ripollès i Garrotxa.
A la part de la Vall de Bianya encara li falta un 30% d'execució per les dificultats del traçat, per l'orografia de la zona que presenta una gran massa boscosa en alguns punts i pendents. El tram complet des de Sant Joan són poc més de 27 quilòmetres i des del 2017 s'hi ha estat treballant amb modificacions i replantejaments atenent la complicació del recorregut. Tot i això, aquesta mateixa tardor es passarà a licitació perquè l'execució que manca pugui començar a principis de l'any que ve.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, anem cap al Ripollès, on dilluns vinent comencen les obres de millora a la C-38 entre Camprodon i Rocabruna. Finançades per la Diputació de Girona, serviran per posar el dia a la carretera. L'any passat es va fer el tram des de Rocabruna fins a Beget. Els treballs obligaran a tallar la circulació en moments puntuals, informa Guido Senghiolotti.
Amb l'objectiu que la carretera que porta de la C-38 i fins a Beget sigui molt més segura i transitable, l'Ajuntament de Camprodon i la Diputació de Girona començaran les obres d'asfaltatge i ampliació d'aquesta via el dilluns que ve a primera hora. Les actuacions que s'hi duran a terme no són cap novetat, ja que l'any passat es van fer les mateixes en el tram que va de Rocabruna a Beget. Enguany l'afectació serà des del Coll de la Boixeda i fins a Rocabruna. En parla l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart.
Portem molts anys invertint en aquesta carretera, tant la Diputació de Girona com el propi Ajuntament fent cuneta americana per ampliar i que es quedi una molta més amplitud i puguin creuar dos cotxes, i ara aquesta vegada es fa tot l'asfaltat i es fan 1.400 metres més de cuneta americana, d'aquesta cuneta que us dic, per poder creuar i al mateix temps per recollir les aigües. Per tant, jo crec que és un èxit rotund poder dir que tenim des del Coll de la Boixeda fins a Baixet la carretera totalment asfaltada, i ara ens quedarà un petit tram, que és el Clot dels Polls, al qual hi batallarem perquè l'any que ve també pugui ser una realitat.
Del cost de les obres, la Diputació de Girona hi aportarà 300.000 euros i l'Ajuntament de Camprodon la inversió restant. Durant les dues primeres setmanes, l'afectació al trànsit serà de pas alternatiu per als vehicles que hi vulguin transitar. L'última, a partir del 18 de setembre, que s'escaurà amb les obres d'asfaltatge, el tall al trànsit serà complet i caldrà agafar una ruta alternativa.
La durada és de 3 setmanes, les dues primeres hi haurà una afectació de pas alternatiu i l'última es tancarà de les 9 del matí a les 5 de la tarda per fer l'asfaltat final perquè les màquines amb la dimensió que tenen és impossible posar i treure. Per tant, l'última setmana hi haurà l'afectació total del tancament de 9 a 5 de la tarda i el que es farà és donar pas per un camí que li diem el camí de la Bos, que és un camí alternatiu que hem arreglat perquè hi puguin passar els cotxes.
Amb això, les tasques de millora de la carretera que quedin només s'hauran de dur a terme en un petit tram, que va des del trencall de la C-38 i fins al coll de la Boixeda. L'Ajuntament de Camprodon espera que aquest tram es pugui arranjar l'estiu que ve.
A Olot torna una nova edició de la botiga al carrer d'estiu. Durant dos dies més, d'una cinquantena de comerços oferiran descomptes i promocions per finalitzar la temporada de rebaixes i començar la temporada d'hivern. Enguany, la plaça Mercat també oferirà productes en promoció 2x1. Informa Júlia Roca.
Un any més, els comerciants d'Olot tornaran a treure les botigues a fora amb una nova edició de la botiga al carrer d'estiu. Durant dos dies, el centre de la ciutat s'omplirà de promocions i descomptes per arribar a la recta final de les rebaixes d'estiu i començar a obrir la temporada de tardor-hivern. D'això ens en parla Anna Planella, la presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Al final de campanya d'estiu, i si el temps ens acompanya i tot, doncs és un bon dia per trobar grans ofertes i fer el final i iniciar de la nova campanya.
La iniciativa s'impulsa des de l'Associació de Comerciants d'Olot i permet als comerços treure una paradeta del carrer amb ofertes i promocions. La botiga al carrer d'enguany compta amb una cinquantena d'establiments, la majoria d'ells del centre d'Olot i del sector de la moda. Això ens explica la tècnica de l'Associació de Comerciants d'Olot, Cristina Porçals.
La majoria són de moda i complements, perquè clar, les rebaixes on més es fan és a establiments de moda i complements. Per tant, jo diria que tots, gairebé hi ha algun d'alimentació que és nou, que vol provar-ho, però la majoria és això, moda i complements i del radi, de l'eix central del comercial.
La plaça Mercat també hi participarà i oferirà productes en promoció 2x1. La botiga al carrer començarà divendres a la tarda i s'allargarà fins dissabte al vespre.
I pel que fa al comerç, en concret a la venda de llenya, aquest any ha estat satisfactori. Així ho ha qualificat el sector després de l'increment de la demanda de l'any passat com a conseqüència de l'augment del preu del gas. Aquest any hi ha menys pressa per demanar llenya, tot i que creuen que les vendes s'incrementaran progressivament de cara a les properes setmanes.
L'any passat la venda de llenya es va disparar a causa de l'alarma per la pujada del preu del gas, però aquest any el cost del servei sembla que de moment s'ha estabilitzat i, a conseqüència, la necessitat d'omplir garatges de llenya per passar l'hivern també. Per aquestes mateixes dates, el passat 2022, el gerent de llenya Joan Mercè a Sant Pau de Segúries ens explicava que el preu de la tona superava els 200 euros per la demanda que hi havia, però aquest any difícilment arribarà aquest preu.
Bueno, pot ser que es pugi un 10%, com a molt, però com que també el gasoil està bé de preu, i tot, em sembla que es mantindrà bastant. No arribarà, la tonelada no crec que arribi 200 euros com l'any passat.
La venda està sent més progressiva, sense necessitat de córrer per donar resposta a l'alta demanda, com va passar l'any passat.
Més normalitzada la venda, perquè l'any passat vam haver de córrer molt, a vendre molta cosa, vam adelantar les ventes, i al final d'hivern cada vegada és més càlid, i bueno, ara es vendrà bé el setembre, octubre, la tardor va molt bé, i val més que es faci una venda normal, que llavors acabem l'estoc, els preus pugen, i aquest any ho veig molt millor que l'any passat.
El problema que viu el sector, més enllà de si les vendes són o no satisfactòries, és la falta de relleu generacional, perquè la seva és una tasca que funciona alhora com a gestió forestal, per tant, és necessària.
Se'n parla molt, hi ha ajuts, es treu molta biomassa, però tot i això costa molt, perquè cada vegada som molt bruts, o boscos cada vegada més, i de gent jove se'n posa poca. Jo, per exemple, tinc sort que tinc el meu noi, el gran, i el petit també ens ajuda, que agafen el negoci, però aquestes feines cada vegada es volen fer menys.
Sigui pèl·let o llenya de roure o faig, la venda de llenya es manté any rere any i aquesta tardor-hivern, segons el sector, sembla que anirà prou bé.
Menys una setmana per l'inici de les festes d'altura, ja coneixem l'autora del disseny d'aquest any dels gots. És l'Ivet Vilanova, alumna de l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot. Enguany, el protagonista del got és un cabeçut que col·loca una gallarda de festa major. Novament, seran biodegradables. Se'n faran més de 36.000 unitats i valdran un euro. Tot i així, serà retornable.
Enguany, el protagonista del got de festes d'altura és un cabeçut col·locant la gallarda de festa major. La seva autora és Livet Vila, una alumna del curs d'il·lustració i còmic de l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot. En parla un dels professors de l'IME, Tavi Algaró.
Amb molt respecte perquè saben on va parar, que hi haurà moltíssima gent i això imposa. També hi ha el repte de que ha de ser un dibuix molt senzill, tenim molt poc espai, no va en color, o sigui, ha de ser una tinta, i a més, La premissa és que hem de jugar amb els elements de la faràndula principal, cavallets, capçuts, cap de lligamosques i gegants.
Una desena d'alumnes de més de 12 anys han participat al concurs aquest 2023 i des de la comissió de festes es va escollir la proposta de l'Ivet, un got que es podrà trobar a barraques i que costarà un euro amb la possibilitat de poder-lo retornar. El regidor de festes de l'Ajuntament d'Olot, Agustí Arbós, en dona més detalls.
Tenim uns gots biodegradables, fets amb pellofa d'arròs, que són de 100% biodegradables, que era una de les coses que ens proposàvem des de fa temps de trobar una manera de no gastar tant de plàstic per les festes. Recordeu, en fem com cada any 36.000 unitats.
Uns gots de 330 mil·lilitres que no deixarem de veure pels carrers aquests dies i que d'alguna manera, amb el pas dels anys, s'ha acabat convertint en una de les icones de la Festa Major Olotina.
En matèria cultural, el Volcà Fest obre les seves portes aquest divendres i dissabte. És un festival pensat per donar suport al talent dels més joves artistes de casa nostra, de la Garrotxa. Totes les activitats seran gratuïtes i sense entrada prèvia.
El proper cap de setmana arranca la primera edició del Volcà Fest, una proposta que neix a mans de les olotines Mercè Llimona i Maria Plana Gomà, amb l'objectiu de donar suport i fer més visibles les propostes de joves artistes. El festival busca connectar la cultura i el talent garrotxí a través de diferents propostes artístiques. Mercè Llimona, membre del Volcà Fest, ens explica els seus objectius.
Volíem potenciar el talent garrotxí, sobretot de joves, que molts estan treballant cada 8 hores a fàbriques, hostaleria, el que sigui, però tenen com a hobby pintar, ballar, fer teatre, el que sigui, i d'alguna manera doncs, no poden potenciar la seva passió per temes econòmics, per exemple, o perquè no han tingut l'oportunitat de tenir el seu nom.
Al llarg de 2 dies, la plaça 1 d'octubre i la sala La Carbonera del Teatre Principal s'ompliran de teatre al carrer, música alternativa, dansa, audiovisuals i exposicions d'artistes vinculats amb la Garrotxa. Segons les organitzadores del Volcà Fest, el festival també serveix per obrir la ment a noves propostes artístiques. D'això ens en parla Maria Plana Gomà.
El festival era de l'objectiu de promocionar, donar espai a joves artistes de la zona. Hi ha coses que hem vist al festival que potser no haguéssim anat a veure i també ens dona molt per reflexionar i per obrir com la ment a propostes i disciplines culturals que abans no havíem pogut contemplar.
El festival comptarà amb una programació dedicada sobretot a les generacions més joves però oberta a tota la ciutadania. Totes les activitats seran gratuïtes i sense la necessitat de reserva prèvia. Podeu consultar tots els detalls al seu compte d'Instagram @volcafest.
L'esport a Ràdio Olot.
En la carpeta esportiva d'aquest dijous 31 d'agost de 2023, l'informatiu migdia de Ràdio Olot, us expliquem una notícia que acabem de conèixer fa pocs minuts. Moha Chaboura torna a la Unió Esportiva Olot. Després del seu pas pel conjunt olotí, fa 2 anys, el davanter de l'Armentera, de l'Alt Empordà, torna a Olot, procedent de l'Atlético Saguntino. Chaboura va fitxar per l'Olot el gener del 2020 i va marxar al cap d'un any. Format al Llagostera del Girona, el davanter empordanès també va jugar a tercera amb el Figueres, la Pobla de Mafumet i el Formentera. Aquest darrer curs l'ha jugat a segona federació, mitja temporada al Cerdanyola i mitja al Saguntino. Moja és un davanter que tant pot jugar de nou com d'extrem. En el seu primer pas per l'Olot va jugar 15 partits i va marcar un total de 2 gols. Seguim parlant de futbol, en aquest cas de futbol base, perquè el Memorial Enric Rodal i Cu recupera la participació de rivals nacionals i internacionals. Barça, Espanyol, Damm, Mallorca o l'equip romanès Atlètic Slatina participaran al torneig que organitza aquest cap de setmana el Club Escola de Futbol Bos de Tosca. Dissabte serà el torn de la categoria Alaví i diumenge de la categoria Benjamí. Cada inici de setembre és especial pel futbol bàsic garrotxí amb la celebració del Memorial Enric Rodal i Cu del Club Escola de Futbol Bos de Tosca, un torneig en memòria de l'expresident del club, amant del futbol base i un dels impulsors de l'estructura esportiva amb la que compta actualment l'entitat presenca. Aquest dissabte i diumenge, la zona esportiva de Bos de Tosca acollirà desenes d'equips d'arreu de Catalunya, com el Barça, l'Espanyol, el Girona, l'Adam i molts més. Com a gran novetat d'aquesta 11a edició del torneig, es recupera la participació d'equips nacionals i internacionals, en aquest cas del Mallorca, en les dues categories, i l'equip romanès de l'Atlètic Slatina, amb el qual el conjunt groc hi té una relació des de fa anys, que participarà en categoria Alaví. El dissabte serà torn pels equips alavins, equips de jugadors nascuts entre el 2012 i el 2013, i diumenge es jugaran els partits de categoria Benjamí, de jugadors nascuts entre el 2014 i el 2015. 2 camps seran de gespa natural i 2 de gespa artificial en el marc de les instal·lacions del club presenc de la comarca i participaran al mateix Bos de Tosca i la Unió Esportiva Olot, com també ho faran equips de la demarcació de Girona, Barcelona i Tarragona. Els primers partits seran al punt de les 9 del matí, que donaran el tret de sortida a la fase de grups. A la tarda serà el torn de les eliminatòries, que acabaran amb la final per decidir el campió a un quart de 8 del vespre. Podeu consultar més detalls i informació al web del club, bosdetosca.cat. I també a la carpeta esportiva d'aquest dijous parlem de futbol femení, perquè fan falta jugadores per completar els equips de la comarca i alhora crear-ne de nous. És la realitat que es viu actualment, tot i la victòria de la selecció espanyola femenina al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda. Des dels clubs petits asseguren que fa falta més visibilitat i aprofitar la bona onada que s'ha generat amb els èxits dels grans equips i seleccions. I això, i més suport econòmic per part de les administracions i organismes. Nosaltres hem anat a visitar el Joventut Sant Pere Martí, un club que compta amb una trentena de jugadores i que aquests dies fa entrenaments oberts per animar a noves jugadores a practicar el futbol.
La victòria de la selecció espanyola femenina de futbol al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda ha de servir o pot servir pels clubs més petits per augmentar el nombre de jugadores. El Barça femení i la selecció espanyola han posat el futbol estatal al mapa mundial, però la realitat és que els clubs més petits encara han de fer mans i mànigues per completar els seus equips i fer-ne de nous. Un exemple és el Joventut Sant Pere Màrtir. Actualment compten amb un equip sènior i un altre cadet, sumant en total una trentena de jugadores. Aquests dies, en plena pretemporada, miren d'aprofitar la onada favorable generada per la selecció femenina per fer entrenaments oberts i animar noves jugadores a venir al club. En parla una de les entrenadores del club, la Sara del Saz.
Nosaltres entrenem els dimarts i els divendres. El que fem és, sobretot, més tècnica, més el fet de conduir, de provar el xut. Són noies que han començat fa molt poc o fa pocs anys i intentem doncs, que el club i l'equip estigui ben unit i estiguin molt bé entre elles.
Segons les pròpies jugadores i entrenadores, fins ara feien falta referents. Ara ja hi són i el que cal, diuen, és fer el futbol femení encara més visible i que, sobretot, les institucions i organismes, tant locals com catalans com estatals, apostin realment ajudant els clubs i promocionant el futbol femení. Ho explica una altra de les entrenadores, Marina Faja.
Ara jo crec que està començant a despuntar tot, que al final que se'n parli, que es vegi per la tele, que la gent sàpiga que existeixi, que existeix l'esport femení, doncs al final tot això està començant ara a explotar una mica, però bueno, jo crec que anirà, ara ja no té aturada i anirà cap amunt.
La selecció espanyola femenina va fer un pas de gegant fa uns dies guanyant el Mundial, però la realitat és que encara s'ha de picar molta pedra. A la Garrotxa, el nombre d'equips sènior es pot comptar amb els dits a les mans.
Amb el futbol femení tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 31 d'agost de 2023. Més informació, com sempre, al portal web garrotxadigital.cat i a les seves xarxes socials. Els serveis informatius tornem a partir de les 3 amb els butlletins horaris habituals de la sintonia de Ràdio Olot. Que acabin de passar un molt bon dijous i gràcies novament per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.